Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha acusat aquesta tarda el PDeCAT de voler liquidar la legalitat en dos dies. Així ho ha dit en la sessió de control al Senat. El president del govern espanyol ha fet responsable la formació nacionalista catalana de la situació actual que viu Catalunya, mentre que el mateix partit li ha retret a través del seu portaveu, Josep Lluís Cleries, que hagi convertit Espanya en un estat, ha dit, extremadament de dretes. Una jornada molt marcada avui també per les accions judicials. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat avui el director de TV3, Vicent Sanchís, que no pot promoure la participació i la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Sanchís ja ha rebut aquesta notificació de la resolució emesa pel Tribunal Constitucional dijous passat i que anava, com ja sabíem des d'aleshores, acompanyada per notificacions adreçades a diferents alts càrrecs, al mateix govern de Catalunya, primer de tot, i també als alcaldes dels més de 900 municipis catalans. Seguim repassant aquesta crònica judicial i política. La mesa del Parlament ha rebut avui l'avís del Tribunal Constitucional i la querella de la Fiscalia. I destaquem, per tancar aquest bloc, que el mateix alt tribunal ha suspès la llei de transitorietat jurídica, l'aprovada la matinada de divendres al Parlament, en haver acceptat a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol. I repassem breument altres notícies de l'actualitat. El Regne Unit ha fet avui el primer pas en ferm cap a la sortida de la Unió Europea, cap al Brexit. El govern britànic ha aprovat posar en marxa el procés de substitució de la legislació de la Unió Europea. Ara el Parlament fa el primer pas per substituir aquestes lleis vigents actualment per la nova legislació britànica, com dèiem. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel i a partir de demà al matí, en el programa Ja era hora, continuarem amb més notícies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
La Generalitat, al teu costat. Uns dies abans de la tornada a l'escola és bàsic que els nostres fills recuperin els hàbits i rutines com els horaris de menjar, d'anar a dormir i llevar-se. També és important implicar-los en el procés d'adaptació per fer una bona entrada a l'escola. Consulta les dates d'inici del curs escolar i qualsevol dubte del procés educatiu a gencat.cat/família-escola. Treballem junts per l'educació dels nostres fills. 012. La Generalitat, al teu costat.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
S'esdevindrà l'alba i hauràs existit només entre dos crepuscles.
Vicent Alonso. Vel de claredats, 1983.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. En el programa d'avui volem parlar de la família, entesa com a una comunitat de persones fundada sobre el matrimoni, vincle indissoluble entre un home i una dona, amb la intenció de transmetre la vida i educar els fills. La família és la cèl·lula mare de la societat, en la qual cada persona pren els principis bàsics de la socialització, com la lleialtat, l'empatia, l'amabilitat, la col·laboració, la iniciativa, el diàleg i la solució de conflictes entre els qui conviuen. Pel que fa als fills, la família és l'encarregada de propiciar que el nen es desenvolupi com a membre d'un grup social amb un sentit de pertinença i amb capacitat d'entendre i respectar la cultura del seu grup. És la primera escola en la qual els nens aprenen els valors humans, espirituals i morals que els fan ser capaços d'esdevenir farts de bondat, d'integritat i de justícia en les nostres comunitats. Les famílies són fonamentals per al desenvolupament integral de la societat. Famílies fortes, saludables i sostenibles deriven en societats fortes, saludables i sostenibles. No obstant això, a causa d'una sèrie de causes, la família es troba en l'actualitat en crisi, sofrint constants conflictes entre esposos que donen lloc de vegades a matrimonis trencats, separats, divorciats i anul·lats. Hi ha una sèrie de relacions problemàtiques i discussions tirants entre pares i fills. Nosaltres, a Paraules d'Amor, creiem en la família que es basa en la família de Natzaret. Això és en la família matrimonial, que és la que té el seu origen en la unió estable d'un home i una dona amb un projecte d'acolliment mutu i d'obertura als fills. Avui a Paraules d'Amor ens trobem en família per parlar de la família, l'únic lloc en què la vida comença i l'amor no acaba mai. Comencem.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Amb la música de Sister Sledge, We Are Family, donem pas a la primera part del nostre programa, a la tertúlia, amb els nostres professionals de l'educació. Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. Maria Dolors Diaina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Jaume Pujol, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Molt bona tarda.
També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Com esteu, primer de tot? Que ens hem retrobat després de les vacances, us veig bé, sí, 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 us veig animats.
Fem bona cara, fem bona
feu
cara.
Molt bona cara.
Un color molt més, pujant de to, no?
Heu superat una prova important, del curs, que són les vacances.
Les vacances, sí, sí, heu passat temps en família, precisament, el tema que tractarem avui.
Sí, però no tenim crisi, No.
Si no, quan, no? Si no és ara, quan?
Sí.
Això, la família, molt important, Aureli.
Bueno, és que no és qualsevol tema, O sigui, parles de família com... No, no dic tu, La gent, bueno, com si de vegades poguéssim entendre com una... Bueno, una cosa que hi ha gent que és partidària, d'altra que no ho és. A veure, el repte es veu de seguida, no? Ho has dit tu a la teva introducció.
A l'editorial.
És dir, que no hi ha cap problema. La família és sempre la solució. O sigui, quan es parla de crisi de família, és una forma de parlar, en tot cas s'ha de dir crisis de vides familiars, que no viuen el que és la família. O sigui, clar, i avui dia, per exemple, hi ha la temptació que famílies estiguin bloquejades per la tablet o per les xarxes socials, i veus famílies que estan cadascú a lo seu. No? I aleshores, clar, quan hi ha crisis de vida familiar, no es fa vida familiar, no es parla... No hi ha un mateix projecte. Vull dir, vides paral·leles, ja no dic dintre del matrimoni, sinó dintre de les... Quan hi ha crisis de vida familiar, aleshores és que no funciona perquè no es fa vida de família. Però si es fes vida de família, no està en crisi. I això, aquest repte, un pot dir, a veure, en quin moment la família és un problema per la societat? No existeix.
No existeix.
Vas a un col·legi i dius als mestres, i m'agradaria tenir alumnes de famílies que no estiguin desestructurades. Tothom ho diu, no és que ho pensi, no? I el comerç diu, i m'agrada que hi hagi famílies nombroses, perquè venen a comprar i gasten més, Vull dir, allà on hi vagis, i els veïns, mira, aquesta família, els del tercer, quarta o del cinquè, segona, són una família que dona gust, perquè els fills es nota que estan ben educats. Clar, tothom vol veïns que hi hagin famílies que realment funcionin. Per tant, ara no em vull estendre'm, però el repte d'agafar qualsevol tema, qualsevol, doncs, per exemple, rendiment acadèmic, rendiment acadèmic de nanos que viuen en una família, que uns pares que estan darrere, que van a l'escola, que funcionen, doncs funcionen més que altres que no. Crisis, diguéssim, de persones que tenen crisis, problemes de cap, que no es troben bé, moltes vegades tenen que veure amb les crisis familiars, etc. Per tant, no és un tema qualsevol, és la solució.
La solució, Jaume.
De tota manera... anem a veure, alguns dels embolics que tenim ara és perquè es fa, a vegades, no només ara mateix, però especialment, un ús inadequat del llenguatge, no? O sigui, aquella típica cosa de dir, aquesta empresa és una família, som una família, no? Mentida. En el millor dels casos hi haurà ànim de col·laboració, en el millor dels casos. I seran amics la major part dels components de l'empresa. Però no ens passem, no? A vegades és allò que vols enrodonir tant les coses que acabes dient una tonteria, no? Una família és algo especial. És algo que tampoc es medeix pels resultats, en quant resultats materials, sinó, per l'ajuda mútua que existeix dintre la família, no? Perquè és aquell lloc acollidor. Jo ahir vaig estar a una festa que vam anar alguns aquí a Barcelona i una de les estampes que em va quedar molt maques és un avi amb el seu net a coll i els pares mirant-se'ls, no? I jo també me'ls mirava, perquè la veritat és que el net estava molt pendent de l'avi, no? Seguia molt a l'avi. I aleshores vaig pensar, mira, veus això? O sigui, a veure, no és que siguin especialment guapos, és que són, són una parella, aquest avi i aquest net, que són macos per la seva actitud, especialment, no? Bueno, doncs la família està plena de coses així, no? Que des del principi, o sigui, nosaltres naixem en el si d'una família i uns dels motius... A vegades la gent et pregunta, escolta'm, això de que el matrimoni sigui per sempre és un rotllo perquè avui dia vivim més, perquè cada 7 anys s'ha de renovar i tot això. A veure, a part de que per la meva dona no hi està d'acord amb això, per tant, més val que m'ho vagi pensant dues vegades... Un dels motius, no és l'únic, però un dels motius, precisament, és l'estabilitat d'aquesta família i la continuïtat d'aquesta família. A veure, quan un matrimoni es trenca per la causa que sigui, gràcies a Déu, i crec que mai més ben dit aquesta paraula, se'n surten, no? Però és un accident important, és un algo que deixa moltes mancances, que trenca acords i que treu seguretats. I una de les coses, un dels productes que la família té que repartir és això, precisament, no? Aquesta seguretat i aquesta confiança de que tu pots anar fent salts i tombarelles al llarg de la teva vida, que sempre hi haurà algú que t'acollirà en el moment que tornis a tocar a terra.
Jo, quan parlava amb l'Aureli de la família, si està en crisi, parlaria més aviat del que està en crisi, pues, és el matrimoni, no? Com tal, de cada 10 matrimonis, 7 esdevenen amb ruptures. Llavors, això fa una gran trencadissa després, posterior, familiar, no? També parlaria de la crisi en la protecció i en el suport per part dels poders públics en la família. Això sí que està en crisi. I potser molt d'aquesta falta de protecció i de suport també esdevé amb que hi hagi, doncs, aquesta mala maror dintre del matrimoni i esdevingui després amb aquestes trencadisses. Pensem que durant l'època de la crisi el número de separacions i de divorcis no ha augmentat, sinó que al revés, podríem dir que tindria que haver teòricament augmentat perquè hi havia més problema a la família, doncs no, ha baixat, no? També recordar que moltes vegades hi ha, pues, molta gent que ha viscut sense nens, que han viscut, malauradament, sense família. D'aquests, un 25%, que és una quarta part, és un nombre molt significatiu, tenen trastorns mentals greus i permanents. Vol dir que aquesta xarxa, que és la família, que esdevé naturalment la família i d'aquí es forma la societat, pues, és una xarxa que s'ha de protegir. Els poders públics i nosaltres és un bé social, né? Que un patrimoni de la humanitat que tenim que vetllar tots perquè es protegeixi.
No, i amb això que has dit, doncs, o sigui, fer el que es pugui per potenciar, vull dir que realment els poders públics, doncs, se n'adonin, perquè tothom a vegades fa discursos amb els que dona a entendre de que les famílies, no sé què, tal, tal... I tothom diu que està molt bé, però després, a l'hora de la veritat, si està tan bé, per què hi posem esforç en altres coses? Per què fem lleis que... A veure, una cosa és que el divorci, probablement, ara no toca avui parlar del divorci, però hi ha matrimonis que no... Pues, sí, pues, s'acabaran divorciant. I la prostitució, hi haurà sempre prostitució. Sabem que hi haurà prostitució. Per què? Perquè hi haurà prostitució. Però una cosa és que hi haurà prostitució i una altra cosa és que tu afavoreixis que existeix la prostitució. Una cosa és que hi haurà trencadissa i una altra cosa és que tu encara diguis que estàs de moda. Que el que no està de moda és no trencar. O sigui, una altra cosa... Per tant, si realment la família fa un gran bé a la societat, a banda de que fa un gran bé a la família mateixa, a banda de que la família surt beneficiada, perquè uns fills que se senten estimats... Això és un gran bé. A banda d'això, és que si realment fa un gran bé a la societat, per què no se li dona aquest suport? Per què tothom no procura, doncs, fins i tot parlar bé de la família? Perquè a vegades es vol donar a entendre que amb la societat d'avui dia, doncs, ja se sap que els joves no es casen. I a base de dir que ja se sap què, acaba sent veritat, perquè clar, tothom, com que vol ser actual, doncs està al dia, no? Per tant, jo, això que deia la Maria Dolors, és que fa falta que, primer, als estats, no és una cosa bona, doncs dona-li tot el recolzament.
Donar-li de suport.
I aleshores no facis una llei, per exemple, el divorci express. Home, no facis una llei que ho faciliti, home, que per internet... Cric. Estic fent, hipotèticament, sí. Que es pogués fer per internet. Mira, em vull divorciar de la meva dona. Cric, ja està. Estàs facilitant una cosa que no és bona.
I després, Aureli, el tema de les empreses, el tema de la conciliació laboral, també s'hauria de tenir més en compte, no? El fet de potser reduir l'hora per dinar i sortir una miqueta abans i afavorir el temps d'estar més a casa
o
amb família.
O més flexibilitat horària.
Flexibilitat horària,
exacte. Hi ha empreses que ho fan i els va bé. Perquè una forma de que l'empresa funcioni és tenir treballadors que es trobin a gust a l'empresa.
Són més productius, probablement, i això a països de la Unió Europea ja es dona. Jaume.
A veure, hi ha vegades que el tema és que quan es parla de cara, sembla a fer política, no? Però que hi ha assumptes que s'haurien de tractar seriosament seriosament no vull dir amb cara sèria, sinó amb ganes d'arribar al fons de la qüestió, no? I la conciliació laboral amb la vida de família, doncs, és un tema. El tema dels horaris se n'està parlant, o sigui, surten tota una sèrie de papers i coses que ens expliquen com hauria d'anar, però la pel·lícula bona es comença a les 11:05, a veure si m'entens. Llavors ens dius, escolta, perdoneu, però aquí li esteu venent aquesta idea, no? O sigui, el que esteu fent és, sembla que sigui una cosa diabòlica, perquè en comptes d'anar-nos a dormir a les 11, ens n'hi anem a les 12, no? I si ens n'hi anem a les 12, l'endemà a les
7, son.
Per dir alguna cosa, estarem tots flipats. I quan resulta que el nen o la nena digui que aquesta roba que m'has preparat no me la vull posar, doncs, bueno, llavors ja saltarà la histèria. I una histèria a les 8 del matí és perillosa per la resta del dia, no? Vull dir, s'han de fer coses que ajudin, realment. En una societat on l'única cosa sèria i estable i que s'ha de fer papers és una hipoteca, a mi, francament, veient-ho des del punt de vista, crec, positiu, és un miracle que encara hi hagi parelles joves que s'animen a tindre fills i a tindre diversos fills, que gràcies a Déu això es dona, no? Perquè és que, per lògica, no ho haurien de fer. És un perill, s'estan exposant. Quan resulta que ningú més a la societat, o molt poca gent a la societat, està decidida a viure amb la incertesa. Tothom vol, escolta, amb garanties, eh? Volem saber que això acabarà bé, no? Doncs, home, si tothom pensés així, ningú tindria fills. Perquè... Home, doncs perquè, escolta'm, com em puc jo embolicar amb una cosa que sé que tinc un treball que la setmana que ve ja veurem si en tinc, o el mes que ve, com a molt. L'any que ve ja no en parlem, no? No es poden fer projectes serios d'aquesta manera. I això, realment, més que parlar-ne, el que s'ha de fer és buscar solucions. Perquè, normalment, la major part de vegades que parlem d'aquests temes, ens diuen, bueno, ja es veu que sou gent d'Eglésia, no? La gent d'Eglésia... se suposa que som els que estem interessats en això perquè som una determinada gent. I és veritat, estem interessats en això. Però no hem de ser els únics. O sigui, hi ha motius a nivell de teulada cap avall que ens diuen que això és el que s'ha de fer. Els estats, malauradament, en alguns estats, i entre aquests em sembla que està el nostre, oi, s'està fent molt poques coses per la família. Poquíssimes. O sigui, a mi que li donin una beca als meus fills quan arriben a la universitat, que ha sigut la primera ajuda que jo he tingut, parlo dels anys en què a mi m'ha tocat fer això, doncs, escolta, tampoc m'ha solucionat la vida. Més val això que res. Però, clar, és que fins que no arriben a la universitat han tingut que passar tota una sèrie de coses, eh? Vull dir, se li ha de donar el valor a la família... tingui la ideologia que tingui, la religió que tingui i la posició política que tingui. O sigui, la família és bona per tots. I si no entenem això, tindrem problemes.
Maria Dolors.
Jo voldria reprendre una mica el que ha dit l'Aureli dels atacs que la família rep i, malgrat tot, té prestigi. S'han fet una sèrie d'enquestes i la família és la que surt més, la institució que surt més prestigiada, no? No parlo només a nivell... espanyol, eh? Parlo a nivell europeu. I hem de concloure amb això, doncs, que la família, malgrat tot, doncs, té bona salut, no? Recordar que, doncs, això, que durant l'època de crisi, la família, econòmicament, ha estat una bona xarxa de que ha pogut socórrer tots els seus components. Això és important. I llavors no ho podem... oblidar, i no podem parlar alegrement de que la família està en crisi. Mai ha estat tan palesa la bondat de la família com en època dura, com l'època de crisi, l'han pogut veure.
I com a mitjà educatiu, per excel·lència, què és la família, Aureli?
No, el que passa és que a vegades, moltes vegades, els polítics, gent, parla de que en un país lo important és l'educació. Lo important és l'educació. Això ho diu tothom, no? I no se n'adonen que la família és, diguéssim, el punt central, realment, és la font de virtuts. On la millor escola de virtuts, de qualitats, de valors, és la família.
La família.
Això és la millor. Per tant, és més, ara no tinc res en contra, no? Perquè a vegades es confon la formació, diguéssim, amb la instrucció. Bueno, l'escola, doncs, ha d'ensenyar matemàtiques, física, història, tot això està molt bé i és necessari, no? Però que la família dona un to, un estil de vida... és on allà s'aprèn a conviure, on realment el to de convivència, les qualitats humanes, la sinceritat, la lleialtat, tot això que deixa la teva institució, tot això s'aprèn a família. I això els professors d'història potser ho poden dir alguna vegada. I el de matemàtiques alguna vegada pot dir alguna cosa. Però el seu paper és ensenyar el teorema Pitàgores o el que sigui, no altres coses, no? Per tant, si això és així, i és així, per tant, cuidado, no es tracta només de parlar de retallades, ho dic perquè estem aquí, a casa nostra, i que si la retallada... I, bueno, a casa nostra, o podia ser en una altra comunitat, també, no? Que si la retallada i tal, que sí, que tot això serà cert. Però de vegades pensem que tot el problema de l'educació... Parlem de l'educació, vol dir...
Ho veiem a les escoles.
A les escoles. O volem que tinguin més mitjans i més recursos. Bueno, s'haurà de tenir, però oblidem d'un tema que és fonamental, que és la família. I, per tant, tot el que sigui, i això connecto amb el que deia el Jaume, home, que una família, quan arriba a la universitat, d'acord que tingui una beca, però ja han passat molts anys que la família, home, per poder mantenir dignament, doncs realment ha de fer un gran esforç. I aleshores és el recurs més important, la família, per educar bé a la societat.
Les escoles, cada vegada veiem més on les escoles per les famílies, les escoles de pares, en els col·legis, cada vegada són més importants i demanen més la col·laboració dels pares, perquè se'n donen compte que si no hi ha aquesta unitat de la família, després és molt difícil aconseguir una coherència educativa de la línia que s'hagi volgut marcar. I amb això lligaria amb el fet pel qual nosaltres som aquí, perquè som orientadors familiars, doncs això, el fet de l'orientació familiar, de donar un suport als pares per poder aprendre millors maneres d'exercir la seva funció inexcusable, inalienable, de pares. Són ells els que delegaran amb qui sigui les funcions que sigui, però els hi correspon amb ells. I l'educació familiar, d'alguna manera, doncs, dona aquestes eines als pares perquè a través d'una sèrie de reunions, de programes, puguin exercir millor la seva funció. Si us interessa el tema, que penso que us interessarà, ho podeu buscar per internet, buscar aquests tipus de programes d'orientació familiar més adequats que n'hi ha a les edats de cada nano, que us puguin interessar. Perquè hi ha vegades que aquests programes es puguin conèixer a nivell de les escoles i hi ha vegades que no n'hem sentit mai parlar. Doncs ho pugueu buscar quan acabi el programa per internet i veureu com és una cosa molt, molt interessant.
No et faci por la cunya publicitària, vull dir, nosaltres som del FERT i precisament és el lloc on ens dediquem, no? Vull dir que quan parles de buscar, doncs mira, el FERT.
El FERT, directament.
Que home, l'orientació familiar, a vegades hi ha persones que pensen, home, a veure si els nostres pares i els nostres avis se'n van sortir sense l'orientació familiar, perquè nosaltres ho necessitem, no? Bueno, aquesta... és una pregunta o és una situació tramposa, perquè hi ha tantes coses que ens n'hem sortit com hem pogut quan ha tocat, i ara, doncs, si tens uns mitjans, els has d'aprofitar. Però és ben cert que avui dia els pares som més conscients de la mancança que tenim perquè no hem rebut una preparació exhaustiva abans de casar-nos i tampoc abans de tindre fills. Llavors, si no l'hem rebut, la necessitem rebre en un moment o altre, més quan aquesta societat té, en alguns aspectes molt positius, més llibertat, però també, i això és molt bo, però també és veritat que hi ha menys referències. Llavors, a nosaltres ens fan falta referències, perquè a vegades sembla que ens poden colar qualsevol cosa, i és important que tinguem un esperit crític ben desenvolupat i que el fem servir al llarg de tota la nostra vida, no? Llavors, crec que és bo, doncs, conèixer i aprofitar l'experiència, que jo crec que els cursos d'orientació familiar, bàsicament, és un intercanvi d'experiències, perquè tots els pares tenim alguna cosa que aportar a la resta de la societat. Una experiència amb un fill o una filla d'una determinada manera, que hem provat unes coses i han anat, i hem provat unes altres i no han anat. I això no és que sigui extrapolable a totes les famílies, però sí que és una guia interessant i que pot ser una ajuda mútua important, no? Aleshores, home, els pares hem de procurar preparar-nos el millor que puguem. I al mateix temps, és veritat que quan anem a veure els preceptors dels nostres fills, que coincidim, logrem tindre una cita en una hora que nosaltres hi puguem anar, que és una altra lluita que tenim al davant sempre, no? Doncs quan aconseguim anar-hi, assegurar-nos bé de que el preceptor està parlant del nostre fill, perquè no hi ha ningú que coneixi millor els nostres fills que nosaltres mateixos. I a vegades hi ha gent, parlo d'alguns col·legis, jo en conec una colla que són molt bons, però alguns tenen solucions per tots. I a nosaltres les solucions per tots tampoc és les que ens interessa. Ens interessa una solució pels nostres fills, per cada un d'ells, no? I aleshores, el primer és saber que el preceptor coneix el nostre fill i, si no, li fem conèixer. I després, col·laborar, veure el seu punt de vista, perquè pot ser complementari del nostre i ens pot ajudar a millor educar, no? És a dir, els pares hem de ser una mica la referència, el que és el metge de capçalera amb la medicina, no? Que arriba un moment que la gent està ja marejada de tants especialistes, no? I necessites algú que posi ordre en tot això, oi? Si més no, i no és una de les principals funcions, però si més no, els pares hem de ser això. Aquell factor al qual sempre els nostres fills puguin recórrer, i puguin dir, tinc un problema. Tant de bo sapiguem crear la confiança necessària entre nosaltres i els nostres fills perquè quan tenen un problema, encara que sigui molt petitet, ens el facin saber a nosaltres.
Bueno, jo crec que també, això ja amb aquesta explicació ja es veu que és bo que els pares formin, no? Però una idea també és aprofundir en aquells valors que són específics de la família. Per exemple, ser conscients de que la família, les persones s'estimen pel fet de ser de la família. I un nen se l'estima perquè és el teu fill. És que és més guapo que el veí? No, el veí possiblement és més guapo, estudia més, és més educat, el que sigui.
Però no és el teu.
Bueno, això no és cap tonteria, això. Perquè això comporta que la família es viu amb valors com el servei i un fa coses per un altre i s'ha d'ensenyar a fer coses per un altre perquè és el teu germà. No perquè, doncs, mira, és que si em porto bé amb aquest potser em deixarà jugar o em donarà o guanyaré. No, si no guanyaràs res. Pues perquè és teu. I el meu i el nosaltres es confon. I a la família el nosaltres vol dir que tot el que passi a casa és meu també. I quan hi ha una cosa que és, no sé, el casament d'una filla o d'una germana o doncs, no sé, una oposició que ha aprovat o qualsevol èxit,
qualsevol fracàs,
o de vegades una malaltia. Tots estem malalts.
Tots estem implicats.
I ningú diu, bueno, és l'àvia. Doncs no, és l'àvia, és la màvia. La família estem ara preocupats perquè l'han d'operar el dissabte i no sabem què passarà i tal. Bueno, per tant, el jo i el nosaltres, tot això són valors que només es donen a la família. Amb un equip de futbol, si un delanter centre no marca gols, només han de... Escolti, ja porta 4 partits que no marca, ja comença una mica i ja està... Pst, a veure què passa. I un entrenador com no puntuï, a veure què passa. I amb una empresa, un venedor que no vengui, a veure què passa. I així passaria en llista. A la família no és el cas. Per tant, això que és específic de la família, que és un valor extraordinari, que a més això reverteix amb la societat, perquè un aprèn a ser lleal, aprèn a servir i aprèn, doncs això s'ha d'aprofitar. I no podem fugir.
És on aprèn a estimar desinteressadament, sense que hi hagi res a canvi, no? Estimar pel sol fet de que aquella persona es mereix la seva estimació. Jo afegiria també que és on aprenem les paraules com més importants de la vida, no? Que és, si us plau, demanar les coses amb respecte, donar gràcies quan ens fan qualsevol cosa i demanar perdó quan una cosa no l'hem sabut fer ben feta, no? Amb això recordo les meves filles que van estar ara de colònies sent monitores d'unes nenes més petites, i a casa sopant, que l'hora de sopar és una hora molt, molt divertida i molt educativa, comentaven pues, això, que com es notava les nenes que estaven i els nens que estaven educats a casa pues, amb aquests valors de saber posar-se en la pell de l'altre, saber demanar perdó, saber incloure la persona que venia nova i de seguida hi anaven i la incluïen en el joc, i això marcava un determinat tipus de família, no? Moltes vegades els pares ens pensem que aquestes coses no són importants perquè són petitetes, però encara que siguin petites són les coses que conformen la manera de ser d'aquell fill nostre.
Ensenyar a viure en societat crec que és una de les funcions molt importants de la família i que hi ha unes mancances que són evidents i si algú no les veu, que algun dia agafi el volant del cotxe, que és un dels llocs on la gent acostuma a treure el més íntim que té a dintre, el que té més fondo, el que a vegades no veu ni ell mateix, i aleshores veus que hi ha gent que té unes actuacions conduint que en molts casos responen a un parell de ventallots que no li van donar quan tocava. Perquè s'ha pensat que tot el món gira al seu voltant, no? Aquesta família, doncs, que té diversos fills... Home, no és que una família amb molts fills sigui millor o pitjor, però sí que és veritat que es nota clarament els que han tingut que conviure diversos fills perquè els hi costa menys d'acoplar-se a altres, perquè han tingut que fer ja un estudi previ, un estudi no teòric, sinó pràctic, de lo que és fer un conjunt, perquè a casa s'ha de fer un conjunt, i com que el pare i la mare, afortunadament, no poden fer-ho tot, dic afortunadament perquè els que ho poden fer tot fan una colla de ganduls impressionants, no? Doncs han tingut que assumir funcions, i a l'assumir-les se'n van donant compte de que això els fa participar amb la família, que la família és un lloc on la gent va a donar el que pot donar, que és molt. I donant, una persona es va fent cada vegada més generosa. I d'això també n'anem curts. Jo animaria a parlar de generositat a casa i més que parlar-ne, a exercir-la.
No, jo diria també la repercussió social, perquè de vegades pensem que només poden influir els polítics en la societat. I, els polítics poden influir per bé o per mal.
Els mitjans de comunicació.
Això també. Però és que les famílies, una família que és família i que viu en família, doncs està donant un exemple. I això repercuteix. I que moltes vegades el problema és que hi ha famílies que pensen que l'important és el seu perímetre i que ningú... No, és que la gent ho veu. I veu quan una família funciona. I veu quan aquesta família s'estima. Doncs, ho nota. Per què? Perquè saben, ho noten. I, a més, no és només el perímetre familiar, perquè és que aquesta família porta els fills a un col·legi. I al col·legi saben qui és aquesta família, de quina família és. I el col·legi, i qui diu el col·legi, diu l'esplai. I els amics. I moltes vegades doncs, els amics diuen, mira, nosaltres, jo quan vaig a casa d'aquests, saps el que fan allà? Doncs mira, jo vull anar a casa d'aquests. I a vegades es dona el cas que hi ha gent que tothom va anar a cases on hi ja realment són més petites, potser tenen menys mitjans, però hi ha més bon ambient. És a dir, idea, fent vida de família com a famílies estem donant un impacte a la societat. I això també és un valor.
Idea, no descuidem l'àpat, que abans ho he dit de passada, l'àpat familiar. És un moment, ara que han acabat les vacances, que han pogut estar molta estona i intensa amb els nostres fills i amb el nostre espòs, és un moment privilegiat per poder estar amb tranquil·litat i és on els membres de la família ens trobem en una hora concreta, tots, i llavors compartim tot el que ha passat durant el dia.
I això sembla que, no es fa últimament.
No.
Que tothom es posa a veure la televisió, tenen la tablet i no es parlen.
Jo he vist amb una família una cosa que m'ha agradat molt, que és que quan arriben a casa a l'hora de sopar posen els mòbils amb una cistella. Llavors desapareixen, però els pares són els primers que deixen el mòbil. Després, televisió està, i tablets i tot això estan fora de l'àmbit de la cuina. Inclús conec uns amics que han posat uns inhibidors i tothom s'estranya. Ai, aquí no hi ha cobertura. Doncs mira, no n'hi ha. I és l'hora del sopar on els pares expliquen les coses que els ha passat durant el dia, els fills també, i és on es retroben. No perdre, doncs això, una menjada al dia familiar. Hi havia un amic nostre que era molt creatiu, que no podia arribar a l'hora del sopar. I llavors el que va fer va ser demanar-li a la dona que posés els nens abans de dormir, perquè ella arribava abans que ell, i pel dematí es llevaven tots una hora abans de les hores que tenien que marxar, perquè l'esmorzar era el moment que es retrobaven tots, no? Doncs a vegades l'amor busca aquestes solucions creatives, no?, per trobar-se i per estimar-se.
Lligat amb el que deies abans, Aureli, de l'impacte que té a la societat, m'agradaria també comentar això, no? Que la família porta molts béns a la societat, en el camp econòmic, hi ha major riquesa, i en el camp ètic i moral també, menys violència, menys robatoris...
És que no es pot fer un contrast perquè és tan escandalós, que el que un es pregunta és, sent així, perquè és així, com és possible que els polítics no se n'adonin? Que fins i tot és econòmic. Perquè hi haurà menys robatori, és el que deies tu, Arden.
Sí.
No, però jo també diria la idea de que, una mica per apuntalar una mica més el que he dit abans, de que està present amb el món amb què es pugui influir amb la família. Per exemple, amb les AMPAs, les associacions familiars, que de vegades, si només parlen persones que no tenen interès, diguéssim, de defensar la família, ho fan per altres interessos. Ara jo no estic assenyalant a ningú, però hi ha gent que té interessos polítics, el que sigui, i estan en una associació determinada i el que volen és el que sigui. Ara no vull marcar ningú. Però si les famílies es tanquen i només no es mouen, i en el col·legi no, a veure, l'AMPA, doncs, està a l'AMPA. Escolta, aquí puc influir? Vaig que influir. Estar presents amb el món i d'alguna manera influint i donant criteri, doncs perquè allò que ells pensen que és bo per la societat, doncs que no s'estiguin, que hi vagin, que hi siguin.
Que hi siguin.
Que estiguin presents.
Jo crec que, Aureli, sí, per acabar, només intentar treure un tema que crec que ens pot ajudar a tots a ser conscients d'on estem. Un lloc on, quan van maldades, el primer lloc on es retalla és amb l'educació i amb la sanitat, fa pensar que no estem centrats. Jo crec que és un tema que s'hauria de portar una mica al debat públic, per tal de que penséssim a veure a on tenen posats els peus i el cap els que marquen les maneres de fer.
Dolors, per acabar?
Doncs per acabar, que estan molt satisfets, doncs això, quan ens hem retrobat després de l'estiu, doncs del fet familiar, no?, poder-ho dir, ara que hem tornat de vacances, doncs a la gent, doncs que hem estat molt bé i que tenim la sort, doncs, de poder tenir un temps i un espai que hem pogut compartir amb la gent que més estimem, que hem pogut prescindir d'una sèrie de coses per poder estar amb ells i que ha valgut la pena i que val la pena. La família sempre val la pena.
Amb aquestes últimes paraules, la família sempre val la pena. Acabem aquesta primera part del programa. Moltes gràcies per haver vingut i ens tornem a trobar la setmana vinent. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Doncs amb aquesta cançó de Johnny Mathis i Dennis Williams, Without Us, una cançó de la sèrie Family Ties, Llaços de Família, interpretada per l'actor Michael J. Fox als anys 80, donem pas a la segona i darrera part del programa. La família és l'escola on es formen i eduquen els futurs ciutadans amb valors com la solidaritat, la disciplina, la capacitat d'iniciativa, la generositat i la convivència. Valors valuosos per a la prosperitat d'un país i d'una societat. Però, a més, la família ha de fer-se present a la vida social per defensar els seus interessos a través de les associacions familiars i amb la seva presència activa en la comunitat escolar i en la vida pública.
És per això que, reconeixent aquest paper fonamental de la família, les Nacions Unides van acordar l'any 1993, que cada 15 de maig se celebri el Dia Internacional de la Família, amb el propòsit de convidar els estats membres a promoure l'estudi, la reflexió, la protecció i l'enfortiment de la família als seus respectius països. Per parlar de la família i de la seva importància, tenim avui al programa el senyor Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, que treballa en les línies promogudes per l'ONU, i president del grup d'entitats catalanes GEC, grup d'entitats catalanes de la família. El senyor Arasa és també periodista i escriptor. Com a periodista ha estat enviat especial a països d'Europa, Amèrica i Extrem Orient, i ha estat cap de redacció de l'agència Europa Press de Catalunya. Com a escriptor, ha publicat estudis sobre la Guerra Civil Espanyola, la postguerra, els maquis i la participació catalana i espanyola a la Segona Guerra Mundial. Bona tarda, senyor Arasa. Moltes gràcies per compartir uns minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies per invitar-me i per l'interès que teniu per les coses de la família, per difondre els seus valors i per plantejar la importància que té la societat.
Exacte. És molt important la família, però sembla ser que defensar els valors positius de la família avui dia està una mica en desús o se'n parla poc. Aquí a Ràdio Estel sí que hem difós en diversos programes la importància que té la família, però sembla ser que altres mitjans de comunicació no se'n parla tant o...
No,
què en pensa?
Que la veritat no és que no solament no se'n parla gaire, sinó allò que es parla tot sovint no és precisament un enfocament adequat per a la família. Uh-huh. És a dir, vaig a posar un petit exemple de coses que parlem, que veiem cada dia als mitjans. Per exemple, famílies monoparentals, famílies, sembla ser que, diguem-hi, s'elogia molt més les famílies de qualsevol manera, o sigui, qualsevol agrupació humana, que no pas la família que en volen dir tradicional, però que en realitat és la família natural.
Clar, se li diu tradicional, però de fet és la de sempre, la natural.
És la natural, o sigui, l'altre poden haver i pot respectar les persones, que mai entrarem ni hem d'entrar mai en criticar o judicar les persones, però el fet de que la família que funciona, la família que dona millor resultat, és la natural. Mira, això no cal pensar només en l'aspecte religiós. Nosaltres som persones creients, sap la importància que té, però a banda d'això, si em permet, li explico un petit detall d'una universitat nord-americana que ha fet un estudi sobre les causes de les dificultats en l'ascensor social. Uh-huh. L'ascensor social és això de gent que tot nivell, inclús nivell molt baix, social, econòmic, o d'estar a pobles petits, té per poder ascendir i arribar a nivells importants en la vida. Uh-huh. Purament, diguem-hi, econòmic o social. No té cap relació estrictament, diguem-hi, espiritual. Uh-huh. Doncs, diuen que la situació que fa més difícil que un jove, una noia, progressi en el sentit de l'ascensor social és el que en diuen single moms, o sigui, mares soles.
Clar.
Què és mares soles? Bàsicament aquí en diríem famílies monoparentals.
Monoparentals, exacte.
És a dir, que la situació més difícil perquè uns joves puguen progressar és que estiguen sols amb un sol progenitor, que gairebé sempre són les mares. Uh-huh. Això mostra que una família que normalment s'ha produït això perquè o s'ha trencat la família o és una noia, diguem-hi, soltera. Dic, no faig cap valoració ètica, simplement un fet. Però resulta que demostra, és un element, ja dic, res en base cristiana o catòlica o religiosa, que digui, no, escolti'm, aquesta situació d'anormalitat en la família és un obstacle gran perquè les persones puguen créixer,
puguin progressar
i ocupar un lloc a la societat. Uh-huh. És un exemple que dic que és absolutament neutre i que és claríssim. No?
Es basa en un estudi, comentava, que s'havia fet a una universitat
nord-americana.
Nord-americana. Sí. Perquè comentava també, la família va més enllà de les religions. No és una cosa que sigui només dels catòlics, que diuen, és que això és una cosa molt de la religió catòlica, no? De la família. No, això ve d'abans.
No, evidentment és totalment... El ser humà, des del seu origen, té una base familiar. És a dir, des del primer moment, ja si un és creient, pot pensar que Déu va fer home i dona. Uh-huh. I si no és creient, pot pensar que la naturalesa o l'evolució va portar a home o dona. Però des de que es coneix la humanitat, i que per tant és sempre, ja ha sigut la formació de la família d'home i dona. Això ha sigut la base de la societat, de les estructures socials i la base del desenvolupament i la transmissió de valors. Uh-huh. Bàsicament, perquè l'escola, per exemple, avui dia, l'escola és molt important. Centres educatius, tot el que vulguem. Però el nucli principal encara transmissió de fons, de la formació de fons de la persona, és la família. El que veu un nen, una nena, amb els seus pares, amb els seus avis, amb els seus germans, això potser no té una traducció, diguem-hi, per escrit, però en la vida d'aquesta persona és fonamental. Uh-huh. Molt més que altres coses, perquè a l'escola li podrà ensenyar matemàtiques i geografia i anglès, uh-huh. el qual és importantíssim. Però el que és la formació principal, els valors, bàsicament els té a la família. Per això és tan important que les famílies funcionen, perquè si funciona la família, funciona la societat.
Clar, i ara que ens acostem al Nadal, que queden pocs mesos, no? Sembla que per Nadal ens agafa un síndrome de germanor i ens reunim molt en família, i després, durant tot l'any, sembla que no tens ja més contactes, no? amb membres de la teva família, que poden ser els tiets, els cosins... Què passa amb això? Què podem fer per solventar aquesta situació? Que no ens passi només per Nadal, sinó que ho puguem allargar.
Pues mira, jo li explico l'experiència personal, que és que nosaltres cada poc temps, cada almenys 3 o 4 cops a l'any o més, fem trobades generals de família. Uh-huh. És a dir, això és una anècdota d'una forma possible, en pot haver 50.000 més, no?
Sí.
Però nosaltres fem això. Per què? Perquè, com vostè diu molt bé, hi ha el perill de que quedem en la família nuclear, uh-huh. que és important, que és, lògicament, on l'acció del pare, de la mare, de l'avi, és la més directa i més continuada. Això no, uh-huh. no té ni dubte. Però... és molt bo, el de la família extensa, recordar els llaços que hi ha, que són, evidentment, de sang, però també són que pot haver una gran relació humana que omple la persona, que enriqueix la persona. I això val la pena que unes quants cops a l'any això es pugui fer. Allò, aquella trobada gran que fem al camp, o que es fa un restaurant, o que es fa una sortida, una excursió, val la pena. Això és un detall que, possible, es pot fer de mil maneres, no?
Sí.
Però aquesta és una que és fàcil. És molt bo també que hi hagi una persona que tinguem sentit de lideratge, en el sentit de dir jo, quan dic jo és un home o una dona, el que sigui, uh-huh. una mica el promotor.
Clar.
Que és que, si no, la gent... Pues, ja es diu, és,
afluixa, ja, no?
Ja ens veurem i tal, no es concreta. No, escolti'm, estem ara al Nadal, pues a veure si al mes de març fem una trobada, per posar un exemple,
sí.
no? I pensar una possible excursió, o el que sigui, a degustar, jo sé què, o a fer, o a cantar, és igual.
Uh-huh.
El que sigui, però val la pena això poder-ho fer.
Clar, és una qüestió de voluntat, de tenir-ne ganes i proposar-s'ho.
En aquest aspecte, mentre la tecnologia en altres coses ens perjudica, en aquesta ens ajuda. Per exemple, tot el sistema de grups de WhatsApp uh-huh. pot ser un element magnífic per continuar la relació.
Uh-huh.
Aquests grups de que envies un WhatsApp i que ho poden rebre 40, els que siguin,
uh-huh.
això també fa que la continuïtat de relació es manté, de que fa que aquelles persones, aquell cosí, aquell oncle, que en principi el veus poc, però que saps coses d'ell o ell de tu, que permet aquesta interrelació, que a més, si no en tots els casos, permetrà un increment de la relació humana, perquè pot haver persones les quals tens més afinitat que unes altres, això és normal.
Uh-huh.
I que, per tant, si no en tots, que pot ser una trobada més genèrica, en alguns potser s'incrementarà. I si tenim el sentit de dir, jo haig de fer alguna cosa pels altres, segurament podem donar alguna idea, algun criteri, alguna il·lusió, consolar algú que té un moment de dificultats, uh-huh. ajudar-lo, tot això es pot fer i és una cosa meravellosa i que, a més, amb l'àmbit familiar té un valor extraordinari i que a llarg plaç té molt de resultat.
Uh-huh. L'any 1993, davant la celebració de l'Any Internacional de la Família, previst pel 1994, diverses organitzacions familiars de Catalunya van crear el Grup d'Entitats Catalanes de la Família, el GEC, de cara a l'any 2014, fa pocs anys, a motiu del 20è aniversari de l'Any Internacional, l'Assemblea General de l'ONU va voler plantejar-lo d'alguna forma com un any nou internacional. Per tal de donar compliment al mandat de l'ONU, unes 40 entitats d'arreu de Catalunya, varen crear el 2012 l'associació Plataforma per la Família Catalunya ONU, que ha vingut organitzant diferents actes relacionats amb els temes de treball proposats per l'ONU. Senyor Arasa, president d'ambdues entitats que tenen com a objectiu defensar la família i promoure els seus valors i fer present la família a la vida pública, expliqui'ns breument quines són les línies d'actuació que va marcar l'ONU i que va engendrar la llavor d'aquestes dues entitats.
Sí, jo li agraeixo molt perquè permet clarificar. Jo d'un costat li puc dir que sóc crític amb l'ONU en determinats aspectes uh-huh. relacionats amb família uh-huh. i amb polítiques familiars a nivell mundial. Per tant, també es vol dir-ho perquè algú sap que la ONU, en temes com, per exemple, avortament o similars,
clar.
No sempre ha estat a l'alçada.
Uh-huh.
Per tant, critiquen això. Però l'any 2012-2013 va proposar que, amb motiu del 20è aniversari de l'any internacional, uh-huh. es pogués treballar per la família i va marcar tres línies d'acció que són molt positives. Una, la de la pobresa i exclusió social. Uh-huh. Una altra, la solidaritat intergeneracional. I una tercera, el treball i la conciliació de vida laboral i familiar. Uh-huh. Aquestes són línies perfectíssimament assumibles, positives, i que ja hem estat treballant amb això. Però, a més, hem ampliat alguns aspectes com que poden ser relacionats amb l'any passat, per exemple, pel Dia Internacional de la Família. Vam proposar que fos temes de sanitat, i per tant, que tothom tingui accés a la salut, uh-huh. o enguany vam proposar que fos temes d'ensenyament. I nosaltres, per exemple, vam proposar i vam impulsar, com a manifest, tots els pares tenen el dret a ser els primers en decidir l'educació dels seus fills, per exemple, no? Uh-huh. Per tant, són línies que estem treballant i que pensem que hi ha aportacions positives i que poden coadjuvar i unir gent, inclús de persones que tinguin plantejaments molt diferents, però tothom està disposat a lluitar, tothom, o molta gent, per la conciliació de laboral i familiar.
Això, li volia preguntar per aquest tema. Com s'articula aquesta fràgil relació treball i família?
No nego que és molt difícil. Uh-huh. Miri, aquí a Catalunya portem anys, nosaltres ja fa més de 20 anys que vam crear uns premis de conciliació de laboral i familiar a les empreses, però no acaba d'això de quallar prou. O sigui, s'ha avançat, però queda molt per fer, perquè no és gens fàcil, perquè estem en una societat tan competitiva, una societat en què, per les formes de vida, per el fet de que la dona es va incorporar ja, de forma continuada a la vida laboral externa a la casa, de situacions de que la lluita per tirar endavant és tremenda, de que el cost de les hipoteques de les cases és terrible i es necessiten sovint dos ous, fa que tot això sigui francament difícil de fer-ho. Hem treballat amb la Generalitat, hem treballat amb l'Estat, hi ha avenços, però, per exemple, alguna cosa que no acabem d'aconseguir i que pensem que serien avenços. Per exemple, uh-huh. la reducció al migdia del temps que s'atura a les feines, uh-huh. de forma que es pugui sortir molt més prompte per la tarda.
Clar.
D'això, ja, només això.
Pots dinar en poc temps i sortir abans.
Pots dinar a l'estranger, quan dic l'estranger vull dir la major part d'Europa, en poca estona dinen, inclús no dinen al lloc de treball, i també a vegades els falta un sentit de relació, perquè nosaltres, a l'hora de dinar o de sopar, és un motiu també de relació, que és molt important, això. Sigui amb la família, sigui amb companys de treball o el que sigui, no? Però, tot i així, en poc rato es pot fer. I després queda molt més temps per dedicar als fills, per a conviure els dos membres del matrimoni, etc. No? Per altra banda, algun aspecte que es podria, per exemple, fer, i que nosaltres hem insistit sense aconseguir-ho massa, que és avançar els determinats programes de televisió, sobretot els telenotícies o telediaris.
Clar, el canvi d'horaris, oi? A la tarda de televisió.
Exacte, de televisió, que avancen, que marquen, diem-hi, el final de l'horari de dia i entre el de la nit. Si això s'avança, podem dir que també la gent entendirà avançar això. I, entre altres coses, dormirà més, que també és un dels efectes que tenim. Aquí a Espanya la gent dorm poc, molt menys que a altres països, no? Uh-huh. I això no és bo per la salut, no? Però, a banda d'això, si s'avança, això permet que la gent es sopi abans, i si sopa abans, és una manera també de conviure amb els fills abans de que se'n vagin a dormir, que poden anar pront a dormir, etc. Són detalls que potser no són coses espectaculars.
No, però contribueixen, no? I contribueixen.
Contribueixen a anar millorant. Però no nego que és difícil. Pensem, per exemple, el comerç. Jo estic estabornit dels horaris que fa el comerç. Uh-huh. Per tant, la gent que treballa allí, doncs, els dels supermercats, clar, per posar un exemple, o els forts, que ara obrin tots els diumenges, o la quantitat de gent que obre els diumenges. És necessari tot això?
Clar, però això és aquí o a nivell europeu també passa? Jo
crec també que passa a molts països, però menys, eh? Jo li puc dir que a ciutats d'Europa, uh-huh. ciutats molt importants, tipus Copenhague o inclús algun lloc de Londres, que a les 5 o 6 de la tarda han acabat pràcticament tothom.
Sí.
Per tant, uh-huh. això fa que la forma de relació familiar pugui ser molt millor. Per tant, són aspectes en els que es pot avançar, sabent de que no es pot fer globalment tothom igual, però que cada empresa s'ho ha de plantejar. I segurament, si s'ho plantegen, potser no ho consideren del tot, però avançaran algunes coses i ho milloraran. Això ja és molt.
Molt bé, senyor Arasa, jo seguiria parlant amb vostè, però malauradament se'ns ha esgotat el temps. Li dono les gràcies per haver estat aquests minutets amb nosaltres i el convido a venir quan vulgui a Ràdio Estel i seguirem parlant del tema de la família, que és apassionant.
Doncs cada vegada que vulguin, si jo puc, encantat de fer-ho.
Molt amable, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final al programa d'avui. Volem agrair, com sempre, l'associació FER, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.